caminant cap a la recuperació i la reparació a les dones víctimes d'alguna d'aquestes violències masclistes, però també als seus fills i filles o adolescents. És a dir, un cas d'adolescents que es puguin trobar en una situació de violència de parella també podrien ser temps d'aquí.
Per nosaltres és una molt bona notícia perquè entenem que era un recurs molt necessari, que es coordinarà, evidentment, en tots els serveis municipals.
En marxa el nou servei d'intervenció especialitzada de l'Hospitalet. El nou equipament està ubicat al carrer Major 98 i oferirà una atenció integral, especialitzada i gratuïta a les dones, infants i adolescents que hagin patit violència masclista. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest nou CIE que reforçarà a la ciutat la xarxa d'atenció a les violències masclistes. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospital de Bellvitge redueix gairebé un 60% el percentatge d'amputacions majors provocades per la malaltia del peu diabètic. A més, l'atenció multidisciplinària i integral que rep el pacient també ha propiciat una significativa reducció del nombre de visites successives i també de les atencions a urgències.
Doncs hem reduït quasi el 60% el número d'amputacions majors. Nosaltres fem moltes cirurgies, les fem aviat, les fem abans que el procés sigui més complex, amb la intenció d'evitar l'amputació major, que és aquella que es dona per sobre del turmell. És a dir, el que volem és evitar que el malalt perdi la cama.
És un alivio, exacto, sí, sí. Esperaba que a nivel de movilidad tuviera más dificultades, pero de momento, y ya digo que llevamos poco tiempo con ello y nos tenemos que ir acostumbrando, no... la estabilidad es mejor de la que podíamos esperar.
Divendres arriba a l'Hospitalet el Petit Príncep al Teatre Joventut. Aquest musical d'èxit es representarà també dissabte i diumenge. Després seguirà la gira a Salou i Lleida i finalment s'instal·larà, com cada Nadal, a la sala Paradel 62 a Barcelona. I en esports ens centrarem en el cross escolar, que tindrà lloc aquest dissabte al circuit de la Feixa Llarga amb la participació prevista de prop de 2.000 inscrits. L'esdeveniment organitzat pel Consell Esportiu de l'Hospitalet combina esport i solidaritat i enguany col·labora amb l'Associació de Cardiopaties Congènites.
A més tenim els inflables que muntem allà, la carpa també d'acció de l'entitat que rep la causa solidària d'aquest any, que estaran allà també presents, doncs amb una carpa de merchandising i farem una mica d'informació de les activitats que fan.
El govern de la Generalitat ha obert un punt CIE a l'Hospitalet. Es tracta d'un recurs especialitzat en les violències masclistes que oferirà atenció jurídica, psicològica i social a les víctimes. Ahir va tenir lloc l'acte d'inauguració.
La Generalitat posa en marxa el CIE de l'Hospitalet. El Servei d'Intervenció Especialitzat en Violències Masclistes ha quedat inaugurat per la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i l'alcalde David Quirós. Un recurs llargament reivindicat per la ciutat, que oferirà atenció psicològica, jurídica i social a dones, infants i adolescents que han patit violències masclistes.
Caminant cap a la recuperació i la reparació a les dones víctimes d'alguna d'aquestes violències masclistes, però també als seus fills i filles o adolescents. És a dir, un cas d'adolescents que es puguin trobar en una situació de violència de parella també podrien ser teses aquí. Comptem amb treballadores socials, educadores socials, juristes i també un equip de psicòlogues, d'adultes i també d'infantojuvenil.
Les instal·lacions de 230 metres quadrats compten amb 5 despatxos que garanteixen la privacitat i la calidesa en l'atenció. També hi ha dues sales d'acompanyament psicològic i un espai d'atenció als infants. Amb el nou equipament, la xarxa de CIE arriba als 21 punts arreu de Catalunya.
És un model que vol treballar també l'equitat territorial i, per tant, la proximitat i el territori per nosaltres és molt important. És per això que volem treballar des del territori amb els ajuntaments per arribar a tot arreu, perquè el codi postal no sigui determinant perquè una determinada dona tingui una resposta davant una situació de violència masclista.
En aquest sentit, el CIE de l'Hospitalet complementarà i reforçarà la tasca del CAIT, el Centre Municipal d'Atenció i Informació a la Dona, que en el que portem d'any ja ha atès unes 900 dones.
Per nosaltres és una molt bona notícia perquè entenem que era un recurs molt necessari, que es coordinarà evidentment en tots els serveis municipals, des del nostre CAID, el Centre d'Atenció i Informació a les Dones. El CAID té unes funcions ara mateix i el CIE té unes altres funcions i a partir d'aquí l'únic que faran serà compartir, coordinar i treballar doncs, això per ser més eficients i més eficaços en els recursos públics.
De fet, mentre que el CAID de l'Ajuntament atén qualsevol tipus de discriminació i desigualtat de gènere, el nou CIE s'especialitza en una intervenció integral de les violències masclistes.
La idea és que sigui un servei d'intervenció molt especialitzat en violències, des de violències de parella i exparella, però també a violències sexuals, violència vicària, violència econòmica, violències digitals o violències de caire més comunitari, com pot ser el tràfic d'éssers humans o com pot ser els matrimonis forçats.
El CIE de l'Hospitalet es troba al carrer Major 98, a tocar del Parc de la Remunta. L'horari d'atenció és de dilluns a dijous, de 9 del matí a 7 de la tarda, i els divendres de 9 a 3.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, ha demanat avui en roda de premsa la revisió de la nova taxa de residus, que, segons els republicans, ha suposat un increment del 25% de mitjana dels tributs que han de fer front les famílies de la ciutat. El portaveu del grup municipal, Jaume Graells, ha assegurat que és una pujada abusiva d'impostos tant pels ciutadans com pels comerços i ha anunciat una campanya i diferents accions per part del seu partit per reclamar la modificació d'aquesta taxa.
Nosaltres plantejarem una campanya, ens adreçarem i ens hem adreçat ja a tots els domicilis de la ciutat, farem una campanya específica pel comerç i també presentem un model de recurs perquè la ciutadania pugui demanar la revisió de la instància. I també, en base a les nostres al·legacions que ja vam presentar en el ple, plantejarem un recurs especial de revisió com Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa. Nosaltres ho diem clar, la llei no obliga a cobrar més, obliga a cobrar bé. I per tant, nosaltres demanem que aquesta taxa ha de permetre cobrar bé i no cobrar més.
L'Hospital de Bellvitge ha aconseguit reduir en gairebé un 60% les amputacions causades per la malaltia del peu diabètic. Això suposa una millora de la qualitat de vida dels pacients que eviten el mal tràngol de perdre una cama. El peu diabètic és una infecció dels teixits que pateixen persones amb diabetis mellitus. I és que una de cada 5 persones amb aquesta malaltia desenvoluparan una úlcera al peu.
Pues vamos para la familia, vamos a retirar esta, esto.
Visita de control. Fa un any al Miguel Ángel se li va complicar una petita ferida al dit del peu esquerre. Li van haver d'amputar dos dits, però la infecció no s'aturava i al final van seccionar-li tots.
Esto está súper bien. Ha costado lo suyo.
Gràcies al tractament que va rebre l'Hospital de Bellvitge i el CAP de Can Serra, la ferida va cicatritzar fa pocs dies. El Miguel Ángel ha pogut evitar l'amputació de la cama, una de les pitjors conseqüències de la malaltia del peu diabètic.
El hecho de que ya acabé de cicatrizar la semana pasada implica que de momento descartamos una posible amputación mayor en el pie izquierdo. Es un alivio, exacto, sí, sí. Esperaba que a nivel de movilidad tuviera más dificultades, pero de momento, y ya digo que llevamos poco tiempo con ello y nos tenemos que ir acostumbrando, la estabilidad es mejor de la que podíamos esperar.
És la radiografia d'un peu diabètic. Al costat, el resultat del mateix peu operat amb una cirurgia menor que ha evitat una amputació de la cama. La unitat funcional del peu diabètic de l'Hospital de Bellvitge ha aconseguit reduir les visites successives, però el que és més important, ha fet disminuir de forma notable les amputacions majors.
Pues hem reduït quasi el 60% el número d'amputacions majors. Nosaltres fem moltes cirurgies, les fem aviat, les fem abans de que el procés sigui més complex, amb la intenció d'evitar l'amputació major, que és aquella que es dona per sobre del turmell. És a dir, el que volem és evitar que el malalt perdi la cama. Si estan patint una amputació d'aquest tipus, pues hi ha una càrrega social important i emocional que fa que la família també estigui molt darrere del pacient, moltes cures.
Hola, què tal? Hola.
Uns resultats d'èxit que l'Hospital de Bellvitge presentarà en unes jornades que organitza els dies 13 i 14 de novembre sobre les complicacions del peu diabètic. Més enllà de les xifres, els resultats ja es veuen al Miguel Ángel. Després de mesos de tractament, veu més a prop al final del túnel, tornar a la normalitat i reprendre la seva feina.
La idea de que nos recuperemos en breve y podemos volver a incorporarnos, la verdad es que anímicamente pues aporta bastante.
Investigadors de l'IDBEI descobreixen una malaltia genètica ultrarara. Han detectat mutacions d'un gen en 13 pacients de 8 famílies d'arreu del món.
A partir de l'estudi de les mutacions del gen RPS6KC1, un equip d'investigadors de l'IDBEI ha descobert una malaltia genètica ultrarara del neurodesenvolupament. Fins ara han detectat alteracions genètiques en 13 pacients de 8 famílies arreu del món. La troballa ha comptat amb la participació de professionals de l'Hospital de Bellvitge, on va arribar un primer pacient que va encetar la recerca.
És un chico de 28 anys que lo seguimos porque tiene una enfermedad que empezó en la adolescencia, sobre los 12 años, y que incluía algunos trastornos del comportamiento, algunos rasgos del espectro autista, algunos problemas de aprendizaje y algunos síntomas motores, algunas dificultades para la movilidad.
Després de trobar mutacions, l'IDBEI va contactar amb altres hospitals i van descobrir que els símptomes de la malaltia eren molt diferents en cada pacient.
Había algunos pacientes que tenían síntomas muchísimo más graves que nuestro paciente y otros pacientes más adultos que tenían formas menos graves de la enfermedad. Por eso hablamos de un espectro. En general, lo que tienen todos los pacientes o la mayoría de los pacientes vivos son problemas de aprendizaje, algunos problemas de conducta y más de la mitad tienen problemas de movilidad. Cuando hablamos con las familias tenían historias de muchos abortos en el pasado o incluso de fecundaciones in vitro que no habían sido possibles.
Gràcies a la investigació, pròximament es diagnosticaran molts més pacients arreu del món.
Ara tots els serveis clínics dels diferents hospitals arreu del món ficaran aquest gen a la llista de gens de malaltia i pensem que en cosa de mesos i els propers parell d'anys sortiran molts més pacients, centenars de pacients, gràcies a la feina que hem fet de diagnosticar aquest primer cas i de fer aquesta primera descripció de la patologia.
La fita de l'IDBEI ha estat possible gràcies als avenços en els darrers anys en seqüenciació del genoma i algoritmes computacionals.
Aquestes odissees diagnòstiques que moltes famílies porten a l'esquena de 8, 10 o més anys, les podem escurçar i finalment donar-los el nom i cognoms de la seva malaltia. I a més, hem aconseguit en 12 ocasions trobar noves malalties. En els propers anys trobarem més pacients. Les tècniques, no només la genòmica, sinó altres tècniques de transferència de gens a malalties rares, com la teràpia gènica, altres tècniques, vectors no virals, es faran més populars i més barats i esperem que en un futur, inclús les malalties ultrarares que tenen pocs pacients al món, siguin tractables.
Des de l'IDBEI reivindiquen la feina feta, tot i no comptar amb un finançament adient, amb el qual podrien aconseguir encara més resultats.
L'odontologia és una ciència innovadora que està en constant evolució. Aquesta setmana hem visitat el campus universitari de Bellvitge, l'únic centre públic de Catalunya especialitzat en salut bucodental.
L'odontologia ha evolucionat a passes de gegants en els últims anys. S'ha convertit en una ciència innovadora en evolució constant. El campus universitari de Bellvitge es troba l'únic centre públic de Catalunya especialitzat en l'estudi integral de la salut bucodental. En l'Escola d'Odontologia de la UB, els estudiants que es preparen per ser odontòlegs han de completar una llicenciatura universitària de 5 anys. La formació és un dels pilars dels dentistes d'avui.
I avui en dia, si un odontòleg recent graduat no es forma posteriorment, no fa algun tipus d'especialitat o de formació addicional en forma de postgraus i màsters, realment la capacitat de poder donar un servei modern, contemporani, actualitzat, doncs està bastant minvada.
Vi que aquesta carrera era muy pràctica i muy tècnica a la vez i me interessó muchísimo, además de que, bueno, tiene fama también de que te puedes labrar pues un buen futuro y económicamente estar bastante estable y pensé que sería la mejor opción para mí.
El hecho de que sea la única pública sí que es verdad que hace que se infle mucho la nota de corte y se dificulta mucho el poder entrar, pero bueno, realmente una vez dentro merece mucho la pena.
La digitalització no deixa de transformar l'odontologia. S'ha convertit en una ciència innovadora en evolució constant.
Per exemple, en aquesta facultat som pioners amb l'ús de robots per poder posar implants, fer cirurgia a través de control digital, control amb GPS, amb satèl·lit, etc.
Encara que la Seguretat Social no cobreix molts dels tractaments bucodentals, s'està treballant perquè aquesta situació canviï.
Estem en permanents negociacions amb la sanitat pública per veure si en un futur es pogués fer una diferenciació per grups prioritaris a l'hora d'atendre persones amb menys recursos o amb patologies molt concretes.
La figura del dentista ha evolucionat gràcies tant als nous coneixements com a les noves tecnologies i a les noves demandes dels pacients.
Us parlem ara de la Fundació No Somos Invisibles, que fa més de 13 anys que promou el desenvolupament personal i la participació social de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes. Al Centre Cultural Bellvitge Gornal hi duen a terme activitats obertes a tothom, com el ioga Kundalini o un taller d'art.
La Mariel és una persona amb paràlisi cerebral, un conjunt de trastorns neuromotors permanents que es produeixen durant la gestació o el part i que poden afectar, entre d'altres, funcions del cos com les habilitats musculars o la parla. Des de fa 3 anys assisteix 2 cops per setmana a les classes de ioga Kundalini que ofereix la Fundació No Somos Invisibles, dedicada al desenvolupament personal i la participació social de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes.
És l'activitat favorita.
Es tracta d'una de les múltiples activitats gratuïtes que es duen a terme al Centre Cultural Bellvitge Gornal en el marc del projecte Cercle, que busca l'autoconeixement dirigit i adaptat a persones amb paràlisi cerebral.
Vam anar a veure la Sagrada Família amb 15 cadires de rodes, els tècnics em deien, Sandra, això no pot ser, sí que pot ser, anem i ho fem. I després, ostres, és una aventura, hem après moltíssim, no? Anem amb ells i fem moltes coses i amb activitats que fa qualsevol persona.
Activitats com un cinefòrum, un taller d'art i sortides culturals, totes elles obertes a persones amb i sense discapacitat.
Quan ve la gent a inscriure's ens diu, on queden places? No? Queden places al taller de ioga adaptat. No, és amb persones amb cadira de rodes. Bueno, però és que jo no estic tan mal. Diu, bueno, però és que no és això. No? T'estem oferint una activitat gratuïta, 2 cops a la setmana, vine i prova-ho. No? Perquè el millor la limitació no és física, no? És una limitació, la tenim aquí dalt. No?
I és que precisament la relació social i el desenvolupament personal són alguns dels aspectes que des de la Fundació denuncien que queden menys coberts pel sistema públic, que té un marc més assistencial.
Són persones a nivell físic amb unes afectacions molt, molt importants, però a nivell intel·lectual i cognitiu no. I per la seva aparença, per la seva manera de parlar, doncs pot semblar que sí que hi ha aquest tipus d'afectació i això realment per ells és poder com la barrera o l'estigma que pitjor encaixen i de fet hi ha molt poques oportunitats per ells perquè no acaben d'encaixar amb els serveis socials que n'hi ha de centres ocupacionals, de centres de dia.
A banda, la Fundació No Somos Invisibles també promou la inserció sociolaboral a través del projecte Active People, que busca la capacitació de persones amb paràlisi cerebral per la seva realització personal i contribució social.
I abans d'encetar plena cultural, recordar que l'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza demà una campanya de donacions. La unitat mòbil s'instal·larà al Parc de la Marquesa de Collblanc i les donacions es podran fer des de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Recordem que les condicions bàsiques per donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada. El Petit Príncep aterra a l'Hospitalet. Els propers 14, 15 i 16 de novembre, aquest musical d'èxit es podrà veure al Teatre Joventut abans que s'instal·li com cada Nadal a la Sala Paral·lel 62 a Barcelona.
El Petit Príncep arriba enguany a la 12a temporada amb una xifra sense precedents a casa nostra, 750 funcions i 385.000 espectadors. Es posiciona així com el musical en català amb més temporades seguides d'èxit a Barcelona. Enguany el muntatge té un al·licient més.
Torna el Petit Príncep! I jo faré d'aviador.
Això hi ha un moment que t'ho comuniquen i fas, ostres, sí. Vale, ok, doncs endavant. Sí, sí, i a més l'Àngel que ara portava temps sense trepitjar escenaris, jo crec que quin millor escenari per començar a trepitjar altra vegada i tornar a pujar que el Petit Príncep.
Àngel Llàcer torna en el paper d'aviador 10 anys després i s'envolta d'un bon grapat d'artistes que es coneixen l'espectacle al detall. Carme Milán, Marc Pociello, Xavi Duch i Marion Escoda en el paper de la Rosa. Tots ells faran que la màgia del Petit Príncep torni als escenaris un any més amb cançons emotives de Manu Guix i Marc Artigau.
La Rosa i El vaig aprendre. Són les dues cançons més emblemàtiques del musical. És que parlen, al final parlen de sentiments i quan les cançons parlen de sentiments i estan fetes amb el cor, és impossible que no atrevessin a l'espectador.
El Petit Príncep aterra al Teatre Joventut aquest divendres, dissabte i diumenge. Després seguirà la gira a Salou i Lleida i finalment s'instal·larà a la sala Paral·lel 62 a Barcelona a partir del 5 de desembre i fins l'1 de febrer. I allà vaig a fer...
L'Hospi Sona, el concurs de bandes emergents de la Fundació Casa de la Música de l'Hospitalet, ha rebut 112 propostes, superar la xifra de l'any passat. Els 8 finalistes es donaran a conèixer aquest diumenge al migdia i actuaran a la gran final a la Sala Salamandra el cap de setmana del 16 i 17 de desembre. Aquesta edició incorpora novetats. L'Associació d'Estudiants de l'Hospitalet s'afegeix al jurat i les semifinals passen de 3 a 2, amb 4 bandes cadascuna. Pel que fa als estils, s'han presentat més bandes instrumentals que en predomini de les guitarres.
Tenim una mica de tot, la veritat. Fins ara, aquests últims anys, sí que ja havia sigut una mica més tot urbà, però sembla que estan tornant poc a poc una mica també les guitarres i que hi ha una mica més de varietat. Així que veurem a veure quines... Tenim moltes ganes de veure quines seran les propostes que presentarem.
I avui ja tenim el resultat del repte que el Frankfurt Braulio i altres comerços de Santa Eulàlia van oferir a l'influencer Adrián Ortega amb l'hamburguesa de més de 4 quilos. Segons el vídeo que han penjat a les seves xarxes socials, Adrián Ortega va assolir el repte de menjar més de 4 quilos d'hamburguesa. Tot i així, no va poder menjar-se tota l'hamburguesa de 4 quilos i mig perquè una part de la carn no estava del tot cuinada. En aquest repte de menjar han col·laborat 3 comerços de Santa Eulàlia, el Frankfurt Braulio, que va cuinar l'hamburguesa, al Forquira Barra preparant el pa i la copisteria Publicitat JR, que va estampar la samarreta on es recull el repte assolit. L'Adrián Ortega valora de forma positiva aquesta unió de diversos comerços.
Añade más calidad a lo que es el reto y sobre todo a la iniciativa, como se habla. Y pienso que se debería enseñar más, que muchos locales cuando fueran a crear un reto, sea evento, concurso para tenerlo en carta, que se unan y que al final pues sea algo que se vea más.
El cross escolar tindrà lloc aquest dissabte al circuit de la Feixa Llarga amb la participació prevista dels prop de 2.000 inscrits. L'esdeveniment que organitza el Consell Esportiu de l'Hospitalet combina, recordem, esport i solidaritat i enguany col·labora amb l'Associació de Cardiopaties Congènites.
El cross escolar solidari és una de les cites més clàssiques del calendari esportiu local. En aquesta edició tornaran a celebrar-se 11 curses per categories, des dels infants de 4 anys fins als joves de 17, amb 4 circuits adaptats a totes les edats. Com cada any, hi participaran entitats, escoles, professors d'educació física, voluntaris i membres del Consell Esportiu, que faran possible una jornada marcada pel bon ambient i l'esperit comunitari, on no hi faltaran activitats paral·leles.
A més tenim els inflables que muntem allà, la carpa també d'acció de l'entitat que rep la causa solidària d'aquest any, que estaran allà també presents, doncs amb una carpa de merchandising i oferint una mica d'informació de les activitats que fan. Bueno, més o menys tota l'activitat que també envolta el cross en els darrers anys estarà present.
El cross escolar, com ja és habitual en els darrers anys, recollirà fons per a una entitat, en aquesta ocasió per l'Associació de Cardiopaties Congènites.
Una associació que treballa en pro de malalts, nens i les seves famílies en cardiopaties congènites. Tenen, sembla que van fer 30 anys l'any passat. El 2023 ja la comissió directiva va decidir aquesta opció com a causa solidària.
Les inscripcions són gratuïtes i tots els participants rebran una motxilla amb obsequis.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. En marxa el nou servei d'intervenció especialitzada de l'Hospitalet. El nou equipament està ubicat al carrer Major 98 i oferirà una atenció integral, especialitzada i gratuïta a les dones, infants i adolescents que han patit violència masclista. L'Hospital de Bellvitge redueix gairebé un 60% el percentatge d'amputacions majors provocades per la malaltia del peu diabètic. A més, l'atenció multidisciplinària i integral que rep el pacient també ha propiciat una significativa reducció de les visites successives i també de les atencions a urgències. Divendres arriba a l'Hospitalet el Petit Príncep al Teatre Joventut. Aquest musical d'èxit es presentarà també dissabte i diumenge. Després seguirà la gira a Salou i Lleida i finalment s'instal·larà, com a cada Nadal, a la Sala Paral·lel 62 a Barcelona. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.